La Caravana, un programa sobre rodes. A la caravana, mar o muntanya.
Que passen pràcticament de les 4 de la tarda. Mireu, ahir el Parlament de Catalunya aprovava una nova llei contra l'ocupació conflictiva. Ho feia amb els vots a favor de Junts per Catalunya, PSC, Esquerra Republicana i Ciutadans, l'abstenció del Partit Popular i Vox i els vots en contra de la CUP i en Comú Podem. Ara bé, què diu aquesta llei a grans trets? Doncs a priori és una llei que afectaria només els grans tenidors i se centra a donar instruments als municipis per actuar contra les grans tenidors, que dèiem, que es desentenen de les seves propietats en cas d'ocupació. Segons la norma, es podrà actuar contra una ocupació il·legal quan hi hagi un incompliment de la funció social de la vivenda. I això passarà, diu la llei, quan els propietaris, si són grans tenidors, no iniciïn les accions de desallotjament requerides per l'administració competent i la vivenda es trobi ocupada sense el títol habilitant i d'aquesta situació s'hagi derivat una alteració de la convivència, de l'ordre públic o posi en perill la seguretat o la integritat de l'immoble. Això és el que diu la llei, eh? Ara bé, què és ben bé una alteració de la convivència, de l'ordre públic o l'afectació de la integritat de l'immoble? És una llei que permet la discrecionalitat en funció del grup polític que ocupi la batllia? En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana. Pepe, què tal?
Hola, bona tarda, com esteu?
I amb Xavier Martínez, assessor en matèria d'habitatge d'En Comú Podem al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona. Xavier, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Deixeu-me fer les primeres preguntes a cada partit polític. Pepe, per què Esquerra Republicana decideix votar a favor d'una llei com aquesta?
Bé, perquè sempre intentem negociar qualsevol iniciativa parlamentària per millorar-la i pensant en les condicions socials i en les persones, en definitiva, que són al centre de la nostra tasca diària a totes les administracions.
Xavier, per què En Comú Podem i vota en contra?
Bueno, nosaltres, de fet, vam presentar una esmena a la totalitat i després vam presentar també esmenes parcials sabent que era una llei que no solucionaria el problema, que podem estar d'acord en que hi ha una petita part de les ocupacions que poden generar problemes, sobretot les que són delinqüencials, quan parlem de narcopisos. Però clar, nosaltres el que dèiem és, si tu tens la mala sort de que tens un habitatge ocupat on es munta un narcopis, l'Ajuntament tindrà una eina per poder desnonar aquest habitatge. Però si el narcopis es munta en un habitatge que està llogat, t'hauràs d'aguantar i empassar-te tots els problemes que pugui generar. Llavors nosaltres el que plantejàvem és que aquests problemes que s'han d'abordar és independent de si tens títol habilitant, si ets propietari o si tens l'habitatge llogat. I una de les esmenes que presentàvem era no té sentit, no? Que si realment volem fer front a aquests problemes que generen aquestes molèsties als barris, és independent que quina sigui el títol d'aquest habitatge, no? Mm-hmm. I és cert que estem parlant de la conseqüència d'un problema, eh? I jo crec que caiem moltes vegades amb l'error de pensar que en comptes d'actuar sobre les causes, enfocar el problema a les conseqüències. I el problema real que vivim no és l'ocupació, sinó que és la manca de possibilitats d'una gran majoria de la població d'accedir a un habitatge digne i poder tenir reconegut aquest dret a l'habitatge, no?
Ara en parlarem d'això, ara en parlarem d'aquest problema. Abans, però, em plantejava una sèrie de qüestions, ho dic perquè aquesta llei s'ha conegut com la llei contra l'ocupació conflictiva, i jo em preguntava si és una llei que permet aquesta discrecionalitat que deia abans, a l'hora d'activar el protocol en funció de cada ajuntament i del que cada ajuntament entengui per alterar la convivència o per afectació de la integritat de l'immoble. Perquè, és clar, això és molt interpretable, no? Què és alterar la convivència, Pepe?
Bé, això serà qüestió d'interpretació de qui ja pot fer les interpretacions i les intervencions, que són els jutges. Evidentment, l'administració rebrà o pot rebre, i si així està regulat per part de les comunitats, l'existència o no de problemes de convivència, i aquí hi cap una mica, si vols enfocar-ho
així. Jo et compro, Pepe, que la en última instància, que ho decideix tot plegat, és el jutge. Però qui inicia el procés és l'Ajuntament. I entenc que no és el mateix qui governa un ajuntament d'una població, que aquest ajuntament sigui a mans del Partit Popular que de la CUP, per exemple.
Sí, però els problemes de convivència...
Aquí ve la discrecionalitat.
Els problemes de convivència normalment són bastant més clars. Vull dir, qui pot negar segons quins problemes de convivència? Si tens un narcopís, com deia el Xavier fa un moment, o tens qualsevol...
Però n'hi ha que són de molt clars.
Vull dir, clar, és que els que ja no són molt clars segurament no estan dintre de l'àmbit i no poden estar dintre de l'àmbit de cap de les maneres, ni en funció de l'Ajuntament, ni el color de l'Ajuntament, ni tan sols del propi veïnatge. Que per això una mica s'ha vehiculat o s'ha intentat, o nosaltres hem apretat perquè s'intenti i sigui així, fer-ho a través dels propis ajuntaments, que com a administració pública i amb interès públic pugui prendre decisions i que són, jo crec que molt clares. Vull dir que cap ajuntament buscarà precisament la conflictivitat oposant-se a l'existència d'aquesta conflictivitat.
Cal dir que una cosa que sí que ha aconseguit Esquerra Republicana amb aquesta llei és treure, per exemple, que sigui els propis veïns de l'edifici els que vagin a l'Ajuntament a queixar-se i inicien ells el procés.
Correcte.
Sí, aquesta esmena també l'havíem presentat nosaltres perquè això ja era absolutament, diguéssim, delirant. Però jo insisteixo, és com... O sigui, aquesta llei, la seguretat o integritat de l'immoble, com molt bé deies tu, com s'interpreta això? A Catalunya tenim una situació on hi ha més de 2.500 famílies amb meses d'emergència esperant un habitatge públic. Només a Barcelona, la Generalitat deu a la borsa, a la mesa d'emergències, més de 1.300 habitatges. Aquestes famílies, totes vulnerables, perquè tenen aprovada la mesa d'emergència, que l'administració, que està obligada a garantir aquest dret, no ho està fent, perquè no s'estan fent les polítiques d'habitatge per part de la Generalitat que caldria per intentar abordar aquest problema. Si es veuen obligades a ocupar un habitatge, perquè és evident que no dormiran al carrer, moltes d'aquestes famílies amb menors d'edat, i parents es veuen obligades a punxar la llum o l'aigua perquè no poden viure sense llum i sense aigua, això es pot interpretar com que és posar en perill la seguretat o la integritat de l'edifici? Probablement sí. Llavors estem aprovant una llei que no diu ni una paraula de les famílies vulnerables que es veuen obligades a ocupar per garantir-se el dret a l'habitatge perquè l'administració no els hi dona resposta, i que ens podem trobar que l'Ajuntament iniciï un procés de desnonament perquè cregui que punxar la llum és posar en risc l'edifici o la integritat de l'immoble, no? Llavors, nosaltres el que estàvem intentant, no només nosaltres, els moviments pel dret a l'habitatge, el que estaven intentant alertar era d'això. S'està explicant una part de la llei, però aquesta llei està obrint portes perquè les famílies que es veuen obligades perquè l'administració no compleix amb la seva obligació, que a sobre les criminalitzem i els ajuntaments les puguin acabar desnonant, no? O instant, quan la propietat no ho fa. I crec que no hi ha hagut cap mecanisme, no? De fet, no les defensàvem, i els moviments socials també, hosti, que s'ha de distingir, i que les famílies vulnerables que tenen dret a un habitatge, que estan esperant i que poden estar més de 2 anys esperant un habitatge de la mesa d'emergència, el que no pot fer l'administració és desnonar-los als que al mateix temps està incomplint aquesta obligació de garantir-los el dret a l'habitatge, no? I per això creiem que en l'aplicació generarà tota una sèrie de problemes que no s'han volgut explicar, i que s'ha volgut explicar com que això anirà només contra les delinqüencials o contra... I sobta que es parli de problemes de convivència, d'ordre públic, de perill i seguretat, però que no es parli de delinqüència. Que aquestes haurien de ser... Nosaltres dèiem, a la nostra esmena, la llei hauria de parlar només d'ocupacions delinqüencials, i independentment de si són ocupacions, són de lloguer o són propietaris. I aquests, que són les que realment generen problemes greus de convivència, aquestes és les que ens hauríem de centrar. Però obrir el ventall és voler criminalitzar qualsevol tipus d'ocupació, encara que sigui, de, com deia, de persones vulnerables que no tenen cap altra alternativa.
Pepe, arran del que deia el Xavier, es corre el risc amb aquesta nova llei d'afectar les famílies vulnerables?
Entenem que no, perquè aquí sí que una mica el que deies tu abans. Jo crec que hi ha, no hi ha una criminalització a priori en el que és el redactat de la pròpia llei, i no està a l'exposició de motius ni tan sols a la jurisprudència que tenim a l'efecte regulat precisament aquesta discriminació, sinó que ens estem enfocant directament i s'està fent més enfocadament fins al, o mirant el que són els problemes de convivència, que això és un problema que, si consultem segurament a tota la ciutadania i els veïns i veïnes dels nostres barris, ens podrien posar en context de tot el que significa. I que no creiem que sigui precisament l'altre àmbit que s'ha volgut utilitzar o fer servir per, diguem-ne, modificar el sentit d'aquesta llei, que nosaltres hem tingut, ja ho hem expressat aquí, i hem aconseguit fer moltes modificacions. El principal aquí, i estem parlant d'altres problemes, que hem d'ampliar la mirada i fer una macro i realment veure que aquí estem pendents d'una llei d'habitatge que traspassa la Generalitat, que la Generalitat té, evidentment, molts compromisos i està fent i dedicant esforços, i ara mateix els pressupostos que es tiren endavant hi ha una quantitat important dedicada precisament a tot això, per atendre el que és les necessitats mínimes de tantíssima gent que està en reconegudament per part de la pròpia administració en dret a assolir un habitatge. Ara bé, el que s'ha de mirar segurament és fer una regulació més àmplia de tot el que és el dret a l'habitatge i el que significa. Hem començat aquí la tertúlia parlant de la funció social de l'habitatge, i això no ho podem perdre de vista, i això és tasca que hem de fer des de qui té competències, i per desgràcia en temes de la propietat i en temes de l'habitatge com a funció social i en temes de grans tenidors, i aquí s'ha de fer una entrada molt directa i molt determinada des del govern de l'Estat. No pot la Generalitat, segons quines regulacions, establir-les, perquè com s'està trobant,
si no, ja
trobar-les reconegudes als tribunals.
Ja amb això estic d'acord.
No tenim marge de maniobra.
La llei estatal d'habitatge és clau.
És que
ha de recollir uns elements també que són claus,
això,
que és la regulació dels lloguers, l'obligació dels grans tenidors a fer lloguers socials i aturar els desnonaments. Dit això, Catalunya, en gran part gràcies als moviments socials, té la legislació més avançada en matèria d'habitatge, podríem dir, d'Europa. I la Generalitat i a Catalunya existeixen lleis que ja preveuen les sancions als grans tenidors que tenen habitatges buits, que ja preveu l'expropiació temporal d'aquests habitatges. O sigui, tenim una legislació potent. També ho hem d'explicar tot. El que passa que si tenim lleis que després no ens atrevim o no posem els recursos suficients per desenvolupar-les, pues, i jo amb això insisteixo molt també, o sigui, el tema del pressupost és clau. Quan el president de la Generalitat va assumir el càrrec, un dels acords, no?, que li va facilitar la investidura va ser un pacte amb la CUP d'arribar als 1.000 milions d'euros del pressupost d'habitatge. Ja amb aquell primer pressupost de l'any passat, del 22, es va incomplir, perquè es va arribar als 700, no es va arribar als 1.000 milions d'euros, i això amb tots els fons Generation. Aquest any, des d'en Comú Podem, hem pactat, hi ha algunes despeses concretes per ampliació del parc que s'incrementaran, però que surten d'altres llocs del pressupost, però el pressupost d'aquest any és inferior al del 2022, perquè gran part dels fons Next Generation no estaran, i el pressupost és de poc més de 500 milions d'euros, amb la qual cosa, sí que quan parlem això estem totalment d'acord, sense diners és impossible fer polítiques d'habitatge, perquè l'habitatge és car, tant si construeixes com si compres, com si dones ajuts. Però també és cert que totes les administracions, i la de l'Estat, té l'obligació d'aprovar aquesta llei, que és imprescindible, però la Generalitat porta sense fer polítiques d'habitatges, sense exagerar, 15 anys, perquè el pressupost que ha destinat no ha sigut la prioritat de les polítiques de la Generalitat. Ara que estava Esquerra en el govern, esperàvem que aquest canvi es pogués produir. de moment també entenem la situació, el moment que hi ha, no?, en què s'ha quedat en una situació de molt minoria el govern i el Parlament, però que també hem de reconèixer que no s'ha pogut fer aquest avanç i aquesta aposta amb un increment del pressupost per polítiques d'habitatge.
Ara que em parlaves, Xavi, del parc públic d'habitatge, per cert, també sabem d'aquesta nova llei que el PIS pot quedar en mans de l'Ajuntament durant 7 anys si el gran tenidor s'hi ha desentès de tot aquest procés de desnonament o desocupació, vaja, en aquests termes. I, evidentment, aquest PIS serà per polítiques socials i d'habitatge. Això pot ajudar a incrementar d'alguna manera el parc públic de l'habitatge? Això, primera. I segona, si volem pisos socials, i ara deixeu-me fer una mica de populisme, jo que no sóc polític, ni estic dintre de la política, ni tinc cap intenció de ser-ho, i reconec que és molt populista el que diré. Cert, per públic d'habitatge on hauria de sortir per part d'uns bancs als quals se'ls ha regalat una crisi i no han tornat res?
Amb això crec que estem tots d'acord, no? Que,
sí, és que...
que això ho hem exigit, no? Que no? Aquests més de 60.000 milions d'euros que se li van regalar no? Diners nostres s'haurien d'haver cobrat en base al parc d'habitatges, no? que es va constituir la Sareb, no? El Banco Malo, tots aquests habitatges haurien d'haver passat al parc públic de les administracions públiques i això no va passar.
Per què no va passar?
Bueno, no va passar doncs perquè en aquell moment el govern del PP, que va ser qui va, no, gestionar el de Guindos, pues va decidir que aquests milions els donaríem gratis i que no haurien de pagar res i que generaríem aquest Banco Malo que fins fa poc seguien controlant els bancs perquè eren majoritaris dins del Banco Malo, amb la qual va ser com una jugada mestra on els hi vam donar els diners i vam muntar un banc on ells mateixos gestionaven els actius que havien hagut de passar, no? I jo crec que en polítiques d'habitatge és el que diem, o sigui, no hi ha una solució màgica, o sigui, no hi ha la mesura que diguis, amb això ho solucionem. Hi ha una bateria de mesures i hem d'intentar desplegar-les totes al màxim perquè, diguéssim, l'endarreriment que tenim respecte als països del nostre entorn en polítiques d'habitatge és tan gran que hauríem de desenvolupar polítiques molt valentes, molt, molt potents durant molts anys per poder acostar-nos mínimament, estem parlant de que a Catalunya, a l'Estat, hi ha un parc, no, d'habitatge públic que no arriba al 2% i estem parlant que a França hi ha un 17%, a Viena un 30%, als Països Baixos un 25%. Llavors estem com en una situació i clar, això passa per si els grans tenidors se'ls ha d'expropiar perquè estan incomplint la funció social, aplicar al màxim per intentar aconseguir el màxim d'habitatges. Passa per construir el màxim d'habitatges que puguem, per comprar el màxim d'habitatges, no? Com que són mesures més a llarg plaç, perquè construir no els tens els habitatges per demà, en canvi si compres, a part que els tens per demà, si no s'han de rehabilitar, també tens el tema de protegir, no? Com veiem a Barcelona, tot el tema especulatiu, gentrificació, és clau que l'Ajuntament pugui comprar habitatges per protegir aquests veïns, perquè sabem que arriba un fons voltor, compra l'edifici i a la que si li compleixen els contractes els hi demana el doble de lloguer i no poden pagar-ho i acaben expulsats, no? Per això jo crec que totes aquestes mesures ens han d'intentar anar apropant a aquestes polítiques que porten anys fent a Europa i que garanteixen molt millor el dret a l'habitatge que nosaltres.
Pepe.
A veure, aquí de partir de la base de que tenim un problema sistèmic o estructural. Vivim en un món que tots crec que més o menys coneixem per experiència, no ja perquè es digui, sinó que el coneixem perquè la llibertat de mercat i la propietat com a exercici màxim de protecció formen part precisament d'aquesta estructura. I aquí hauríem de començar, evidentment, totes les polítiques que afectin a l'habitatge, però per què no les polítiques que afecten també a l'ocupació, les polítiques que afecten a l'educació, les polítiques... Vull dir, és que no ens podem oblidar d'aquest gran teatre del que formem part i que en definitiva també es tracta de tenir consciència, si més no, perquè consciència és gratis, d'on estem. I la propietat, al final, s'ha transformat no en un dret, i com parlàvem al principi, funció social que s'ha dit, i com un dret a l'habitatge. No, no, això és una moneda de canvi, el mercat. I es fa servir, els fons voltors es dediquen a això i reparteixen beneficis i no els importen ni les persones ni els llocs tan sols. És a dir, és igual invertir, si ara es negoci invertir al centre de Barcelona amb el que poden ser residències teòricament per estudiants, invertirem allà. És igual si estan a Nova Delhi o estan a Austràlia o estan a Nova York, és igual. Això és el salvatgisme d'aquest món i d'aquest sistema en el que vivim i del que hem de ser conscients, i a l'hora de prendre les nostres decisions quan decidim triar representants, pensar que tenim partits d'esquerres, que teòricament són els que tirem endavant amb els matisos que vulguem determinades polítiques i determinats interessos, i inexplicablement no votar partits de dretes, conservadors, protectors dels lobbies i d'aquest tipus d'interessos. És tan senzill com això, però aquesta mirada de vegades queda tapada precisament per tota la, amb perdó, porqueria que es llença des de segons quins interessos, perquè la gent no acabi de tenir consciència, i tapar-ho amb petites coses i amb petites que això, que tapen la realitat i el fons del problema.
En queden dues preguntes i molt poc temps. La primera d'elles, abans en parlàveu de les institucions, de la llei estatal de l'habitatge. No sé fins a quin punt es poden arribar fins i tot a trepitjar competències amb aquesta nova llei també catalana entre l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat.
Bueno, sí, tenim una legislació on clarament les comunitats autònomes, en aquest cas la Generalitat, té competències exclusives en matèria d'habitatge. L'Estat té la competència de la legislació, diguéssim, genèrica, però les competències...
Perquè estem pendents de l'aprovació al Congrés dels Diputats d'aquesta llei de desnonament exprés, també, i no sé si això pot afectar aquesta nova llei catalana.
Sí, jo crec que a mesura que ha anat arribant la campanya electoral, sembla que també hi ha hagut com una cursa per dir amb qui era més, no?, qui desnonava més ràpid, qui... No? Com sobretot en els partits, no? No, de la dreta, i bueno, i el PSC i PSOE, que a vegades no saps ben bé on col·locar-los, perquè a vegades o sempre entra en aquest joc també, no? En comptes de, diguéssim, de fer un altre tipus de... Però bueno, jo crec que tot i, no sé, jo poso l'exemple de molts ajuntaments, i entre ells el de Barcelona, que no té competències en matèria d'habitatge, però com que els ajuntaments són els que reben la gent amb problemes i els que estan més a peu de carrer, doncs clar, el que tampoc pots fer és dir, com que no tinc competències, doncs miro cap a una altra banda. I no sé, hi ha ajuntaments que tot i no tenir competències, i jo parlo del de Barcelona perquè és el que més conec, que dediquen moltíssims diners del seu pressupost a polítiques d'habitatge. L'Ajuntament de Barcelona, estem parlant d'entre el 7 al 8% del seu pressupost, quan l'Estat és el 0,1 i la Generalitat no arriba a l'1%. Llavors, jo crec que també és cert que hi ha darrere diguéssim, de les competències, que a vegades s'utilitzen com per escudar-se, com en plan, no tinc competències, és quan hi ha un problema, s'han de buscar solucions, i si estàs en una administració, pues no et queda més remei que apostar i posar recursos, els que tinguis. Evidentment, no podem comparar l'Ajuntament de Barcelona amb altres ajuntaments que tenen menys recursos i més dificultats, però bueno, dintre de les seves possibilitats, tothom hauria d'intentar, no?, posar en marxa polítiques i mesures per millorar la situació de l'habitatge a la seva ciutat, no? I jo crec que l'Ajuntament de Barcelona amb això és exemple. Està comprant, està construint, està aportant més habitatges dels que li toca a la mesa d'emergència, bueno, està intentant sancionar, intentar aturar l'especulació. Crec que sí, jo sempre ho dic, si la Generalitat fes el mateix o que està fent, el mateix esforç que està fent l'Ajuntament de Barcelona, i l'Estat també, perquè no el podem obviar, segurament la situació seria bastant diferent.
Pepe.
A veure, el que no és massa correcte, jo no estic massa d'acord, és en aquesta comparativa percentual de que l'Ajuntament de Barcelona inverteix tant per cent en polítiques d'habitatge, la Generalitat tant per cent i l'Estat tant per cent. les competències són diverses, les necessitats són diverses. També podríem parlar del que inverteix l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altre ajuntament del nostre país en transport entre la Vall d'Aran i Tarragona, per posar un exemple. I això és competència de la Generalitat, perquè estem parlant de país. Vull dir, aquí els tants percents no són comparables. Evidentment, els ajuntaments hi haurien de comparar, i això sí estaria més d'acord, que fessin la comparació del que s'està invertint a l'Ajuntament de Barcelona, el que s'inverteix a l'Ajuntament de l'Hospitalet, el que s'inverteix a l'Ajuntament de Sabadell. Comparar-ho amb la Generalitat, comparar-ho amb l'Estat, de vegades és un tripijoc que és molt útil per explicar-ho, però que no és realment, no es correspon amb una realitat i amb unes necessitats, perquè en definitiva tot això respon a necessitats de la gent, i la gent també s'ha de desplaçar de la Vall d'Aran a Tarragona i de la,
però sí que respon també a prioritats polítiques.
No, tampoc, perquè sí, la prioritat tu has de respondre. Si tens uns ciutadans que viuen a la Vall d'Aran, sí, has d'atendre aquella necessitat. A Barcelona no.
La Generalitat pot decidir.
Tens altres necessitats.
La Generalitat pot, i l'Estat també pot decidir si destinen un 1% del seu pressupost a habitatge, però o si destinen un 5.
No és equiparable, és que no és equiparable, perquè les competències segurament estaran distribuïdes d'una altra manera.
No, perquè l'Estat hauria de dedicar un 1% del PIB, que serien 16.000 milions d'euros, i està dedicant, no arribant a 1.000. La Generalitat hauria de dedicar 2.200 milions d'euros,
que de vegades,
segons els últims estudis, informes del Consejo Econòmic i Social de Catalunya, haurien també de destinar aquest 1% del PIB. Llavors jo ho dic perquè és evident que no, perquè al cap i a la fi tu acabes, no, dels diners que destina l'Ajuntament, tu dius, pues mira, entre tants habitants està destinant X euros per habitant a les polítiques d'habitatge, la Generalitat està dedicant X euros per habitant a les polítiques d'habitatge i l'Estat està dedicant X euros, i és evident que això et fa una fotografia d'on estan les prioritats i on està destinant els seus recursos cada administració. I llavors una administració que no té competències en matèria d'habitatge i que destina una part important del seu pressupost és una senyal. En canvi, una que sí té competències i no destina tant, també és un altre senyal. Crec que això és obvi.
Pepe, no? Fa que no amb el cap, eh?
No, amb una família, amb dos fills majors d'edats que contribueixen a integrar, diguéssim, els ingressos de la família. Segurament dos nanos que acaben de començar a treballar i que tenen els seus ingressos no aportaran el mateix que aporta el pare, la mare o qualsevol dels altres membres de la família. Vull dir, la distribució no tot és exactament així. Vull dir que
tu parles d'ingressos, no de despesa.
Bueno, de despesa exactament igual.
Però aquesta família
no dedica, el nano no dedica el mateix.
Faries una foto clara de quan destina aquesta família amb despesa amb habitatge i quan destina amb despesa...
Posem-ho en comú.
Una família, saps? O sigui, que dic que perquè és prioritari o perquè no tens més remei, no és el que parlàvem dels preus dels lloguers. Quan estan destinant les famílies dels seus ingressos? Doncs el 40% aproximadament. Ah. Això ja et fa una fotografia del gran esforç que suposa...
A la família, però no tothom fa el mateix esforç. No fa el mateix esforç segurament el sou d'un dels pares o la mare o el sou d'un dels fills.
Sí, si parlem per tant per cent, sí.
Bueno, no ho sabem, segurament no ho sabem. I això jo crec que és qüestió més de sumar. A veure, què dediquem com a polítiques públiques a l'administració en general a habitatge? O què dediquem a ensenyament? O què dediquem, per desgràcia, a defensa? Vull dir, avui parlàvem amb una companya i parlàvem del desgraciat, de la desgraciada situació del terratrèmol de Turquia. I no sé com feia, i era mig broma, mig en sèrio. Dic, hòstia, aquí podrien enviar els leopards que poden passar per tot arreu i que poden portar l'ajuda que no poden portar per les carreteres. I els leopards, en lloc d'enviar-los a Ucraïna, enviar-los allà. I vull dir, estem dedicant una milionada de pasta. Sí, i això són prioritats. Això són prioritats de qui?
No, i com? Amb això estem és d'acord, que... però estàvem parlant d'habitatge.
Ja.
A mi, com sempre, però... m'agrada molt que us animeu al final de la tertúlia.
No perdem de vista l'escenari.
Deia que em quedaven dues preguntes, deixeu-me fer la darrera. Faré una cosa que no faig mai, ja sabeu que no m'agrada, però avui em ve molt de gust. Quan entraven en Xavier i en Pepe a l'estudi, em deia, avui parlarem d'habitatge. I els deia, no em parleu d'habitatge, que vaig cremat. Jo estic em poso jo al capdavant. I per què ho faig jo, que em poso al capdavant? Perquè al final acabem parlant de polítiques socials, d'habitatge, com un gran què, com una nuvolosa, i al final no sabem ben bé de qui estem parlant quan parlem del ciutadà així en general. Jo sóc ciutadà de Barcelona. Jo estic buscant pis des del setembre. La Ria Gràcia, crec que tampoc m'estic anant a Sarrià Sant Gervasi, eh? Jo estic buscant pis de lloguer al barri de Gràcia, a Barcelona. Uns lloguers impossibles, que costen uns 1.500 euros tranquil·lament al mes. Quan em trobo amb aquest lloguer, dic, ah, com ho he de poder pagar jo això al mes? Dic, vaja, mirarem de compra, que això, la hipoteca abaratirà el que pagui jo al mes, encara que finalment acabi pagant més, eh? Tiro endavant la compra, trobo un pis maco, sembla bé el preu, me'n vaig al banc i el banc em diu, sí, però vostè ha de posar el 33,3% sobre la taula ja. Com volen que els joves... Jo m'incloc com a jove, eh? Perdoneu. Però com volen que els joves marxem de casa? Que jo sé que... Abans ho deia, en Xavier, no hi ha solucions màgiques. Jo sé que no hi ha solucions màgiques en política, però com hem de marxar de casa els joves? Algú m'ho pot explicar?
Home, votant el Partit Popular quan hi hagi eleccions a l'estat espanyol, com diuen...
Facis populisme.
Sí, sí, és populisme, però les enquestes diuen que és brutal. L'altre dia llegia, eren 130 i pico de diputats per 90 i pico el PSOE, que el PSOE tampoc és que sigui ni molt menys l'estrella de l'esquerra...
És a dir, la pregunta és, sí o sí, per on ha de passar la solució?
Bueno, d'entrada, quan ens convoquen a votar, quan es convoquen a votar, pensem molt bé a qui votem i què està protegint qui, aquells que estàs votant. Torno a repetir, sembla incomprensible que un país on el 99% de les persones vivim d'un sou o vivim de la nostra feina per d'altres, hi hagi resultats electorals a partits que defensen exclusivament els interessos dels lobbies i de les empreses i del capital i del liberalisme desfermat, que en res afavoreixen els interessos dels joves, ni dels pobres, ni dels treballadors, ni de ningú. Interessos populars.
Xavi, en un minut, sí o sí, per on ha de passar la solució?
Bueno, jo crec que la solució és per aplicar polítiques que garanteixin el dret a l'habitatge, i en el cas dels lloguers jo crec que hi ha una que ja va estar funcionant a Catalunya, que és la regulació dels lloguers, no? Que com sabem se la va carregar el Tribunal Constitucional, i que ara amb la llei estatal nosaltres estem barallant-nos, insistint, i a més partits que també ho defensen, que aquesta llei ha de regular els lloguers i que ha de ser una regulació efectiva com la que va haver-hi a Catalunya, per impedir que els lloguers puguin pujar infinitament, no? I que la majoria de gent jove, però també famílies, no puguin accedir a pagar aquest tipus de lloguer. I en paral·lel, per seguir construint habitatge públic, per seguir comprant edificis, o sigui, ampliant el parc d'habitatge públic, perquè en mesura que, tu imagina't, si en comptes d'un 2% tinguéssim un parc públic del 25%, però segurament això ajudaria a que molta gent pogués accedir a un habitatge amb un preu raonable, que no superi el 30% dels seus ingressos, i al mateix temps faria una regulació del mercat, perquè tindríem una gran part del mercat amb lloguers i amb preus socials o assequibles, no?
Xavier Martínez, assessor en matèria d'habitatge per En Comú Podem al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona, Pepe Pérez Calvo, conseller de Districte d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies a tots dos per pujar avui a la caravana i parlar d'una temàtica tan important com aquesta. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.